nou espai de Turiscope Castelló i nou espai en aquest cas per a preparar-nos per a diverses activitats en les que van a tirar endavant en clau turística, però també cultural, a l'Alcora, a la capital de l'Alcalatén, baix el títol de Patrimoni Obert, Patrimoni Descobert. Han preparat fins a tres rutes diferents per a seguir donant a conèixer pues, tots els atractius i tota la història que guarda la localitat de l'Alcora. Ens ho explica la regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de l'Alcora, que ja tenim a tot costat el telèfon. Anna Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, bon moment durant tres caps de setmana, durant aquests mesos de març i abril, per a conèixer més sobre la història cultural, patrimonial, industrial, inclús, que amaga i que té que donar a conèixer i donar a conèixer a poc a poc l'Alcora, no? Als seus visitants i també als propis habitants de la localitat.
Pues, com tu dius, evidentment, l'Alcora té un patrimoni obert i descobert impressionant. I volem, pues, lo que es tracta és de donar-lo a conèixer. Donar-lo a conèixer tant a la gent d'ací de l'Alcora com a la gent dels voltants. Perquè jo assegura i que se quedarà en bocabadat. Perquè a vegades no sabem el que tenim a casa.
No sabem el que tenim a casa i sobretot no sabem el que tenim en un dels termes municipals joies ocultes, que seria en castellà, no? Perquè és tan extens i té tantes coses, des de llocs de planícia, llocs de muntanya, que a vegades inclús ni els propis habitants saben inclús en alguns llocs el que tenen amagat.
Pues sí, com tu dius, és real. De veres que el terme municipal d'Alcora és molt gran. Evidentment, té, vamos, uns tresors i unes joies per ahí amagades increïbles. Increïbles. I, bueno, i en el casc urbà també. Tenim un casc urbà, la zona més antiga. Després també la Real Fàbrica, que també té tot un nexe. I ahí n'hi ha uns tresors que a poc anirem descobrint.
I de moment anem a descobrir en aquestes tres propostes dins d'aquest Patrimoni Obre, Patrimoni Descobert. Comenceu la propera setmana, els dies 12 i 13, en una visita, en aquest cas, en la part més central, no? En el propi casc antic de la localitat, per anar a conèixer també les qüestions més, diguem, culturals, tradicionals i folklòriques de la localitat.
Sí, se tracta de tres rutes, i la primera... molt ja el que és des del poble, des del casc urbà, i fer també un repàs a tot el que és les tradicions, perquè també tenim monuments de la rompida, del rotllo, entonces tot això tot serà tot una explicació i conjuntament en tots els carrers i tota la història que englobe tot el casc antic serà la primera d'aquestes rutes.
La segona, diguem que també sense eixir del casc antic de l'Alcora, però sí que s'entrarà en èpoques remotes, en èpoques passades, perquè serà una mirada més en clau arqueològica i centrada fonamentalment en també una època de temps que també té molta importància en l'Alcora actual, com és l'edat mitjana.
Clar, sí. La segona és, com diu el títol, que és una mirada des de l'arqueologia. I clar, tot el que tenim de valor arqueològic és el que avui fa que siguem el que som. I també gràcies a càrrec d'Anna Uller, que és una experta arqueòloga, mos ensenyarà totes les troballes que hi ha al llarg de lo que és lo més proper al poble. I després també en el museu també tenim una part molt important de totes les troballes que arqueològicament s'han topetat en el terme de l'Alcora.
I molt que per a disfrutar. Això només en el casc antic sí que quedarà per a l'últim dia, per a l'última activitat, millor dit, dels dies 9 i 10 d'abril, una ruta que, diem, ja sí que va rodant més per el terme, perquè ja s'ha d'anar a conèixer patrimoni arqueològic, també industrial, però també inclús més enllà de l'edat mitjana, perquè teniu també restes de l'època romana, com són les termes.
Sí, a veure, les termes va ser unes troballes molt, molt interessants. Sí que és veritat que les termes, a l'estar a l'aire lliure, pues, és un deterioro que no vulguérem, però bueno, que ahí mos contaran la història i aleshores de les termes i del camí dels bandejats, que és una maravilla. És una maravilla, tenim una silla. És que tot el terme, tant la part patrimonial com arqueològica, té molt que contar, té molt que contar-nos de lo que som avui en dia. I jo, bueno, jo animo tot el que vulgui vindre a participar d'aquestes rutes perquè no deixaran indiferent a ningú. Sí que vull dir que el primer, els carrers de l'Alcora, serà Inesperis, la tècnica de turisme la que mos deleitarà en tota la seva sapiesa, com havia dit, l'Alcora medieval serà a càrrec de l'arqueòloga Anna Oller i el terme, que és el patrimoni i arqueologia i indústria, és a càrrec de Pablo Medina, un arqueòleg així de l'Alcora, que quan mos transmitís els seus coneixements no mos deixen indiferents i ho fan una passió que mos la fa, que l'assumim nosaltres també.
Doncs molt interessant aquestes rutes per a conèixer el patrimoni de l'Alcora. Recordar també que la inscripció és necessitar inscripció prèvia, que pot ser a través del mail de turisme@alcora.org, també dels telèfons de l'Ajuntament, perquè també sí. ara dins de tota qüestió sanitària això és també necessari tindre aquest control.
Home, més que res és que tindre un control, perquè, clar, bueno, la situació sanitària millora moltíssim, més que res, perquè, clar, són explicacions que si n'hi ha moltíssima gent no podrien aplicar a tot el món. Aleshores, pues, sabem, segons la quantitat de gent que sigui apuntada a elles, pues, se farien, n'hi hauria una o dues persones fent els recorreguts. Més que res és per això, perquè per a que aplegui a tots i que estiguin tots involucrats en el que són les rutes.
Doncs unes rutes que esperem que s'ompliguen. Anna Huguet, regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de l'Alcora, hem comentat molt sobre aquestes rutes, però n'hi ha sobre dos edificis en qüestió que li volia preguntar. Un, que és una bona notícia que pot deixar este 2022, que és la rehabilitació i recuperació de la Torre del Repès com a centre d'interpretació de la història de l'Alcora.
Pues sí, és una notícia que vam estar supercontents, perquè ara en una modificació de tots els treballs que estem portant a terme, s'ha ficat una partida per, de moment, fer unes millores des de lo que és la torre i després, exteriorment, és retraure tota la pedra perquè tinga tot aquest esplendor que en el seu dia tenia. I ja el propòsit nostre és continuar en lo que és la torre fent pues, un centre d'interpretació i bueno, posar-la en valor, que és lo que realment té.
I l'altra, sí. I l'altra gran infraestructura històrica, se podria dir, que també d'ací poc podrem començar a gaudir-la, perquè crec que ja està molt avançada de sobre, són aquest castell d'Alcalatén, que ja, com diem, s'espera que en este 2022 puguem anar a visitar aquesta també rehabilitació, restauració i també visitabilitat, no?, d'aquest castell.
Sí, també. No te sé dir exactament quan acabaran les obres, però estan molt adelantades i, clar, gràcies al Ministeri per l'UIMIS Cultural, aquestes subvencions són fonamentals per a aquestes actuacions de tanta magnitud. Però sí, també és una actuació que està quedant a les mil meravelles. Serà, jo què sé, la joia, una de les joies també que crec que també tenien desconegudes molts alcorins i alcorines, però que, bueno, que està quedant, serà un plaer, perquè, a més, l'entorn del castell és increïble.
Doncs com podem veure, més enllà de les rutes molt per a conèixer, però de moment, a partir de la setmana que ve, recordem dia 12 i 13, arranquen aquestes jornades, aquestes visites guiades, rutes guiades de patrimoni obert, patrimoni descobert a l'Alcora. Anna Huguet, gràcies per explicar-nos tot sobre aquestes rutes, també sobre altres punts importants i emblemàtics de la localitat, que vagi tot molt bé, que sigui un èxit de gent, i pendents estaré de noves activitats de cara a conèixer més sobre la capital de l'Alcalatén.
Pues moltes gràcies a vosaltres per fer ressò d'aquestes activitats que anem a portar a terme hacia l'Alcora i jo, bueno, vos dic que es comencem en aquestes rutes, però que, bueno, les propostes que tenim a curt plaç són molt interessants i això és la porta d'eixida en aquestes rutes, però que anem a seguir endavant i anem a que la gent conega, i que vinguin a conèixer-nos i estar tan orgullosos del nostre patrimoni.
Moltes gràcies, Anna.
A vosaltres.
Y entramos ahora en el repaso de la actualidad del sector, que nos lleva en principio a Alcalá de Chiverta Alcosebre, porque ha recibido el reconocimiento y condición como municipio turístico en cumplimiento de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad y el decreto que regula el estatuto de este municipio turístico. Le ha hecho entrega a este distintivo en el día de ayer el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el alcalde, Francisco Juan, en un acto que ha tenido lugar, en este caso, en Alcosebre. Esta declaración de municipio turístico supone cumplir todos los requisitos y obligaciones marcados desde la Generalitat, como por ejemplo el número de plazas de alojamiento turístico, la existencia de recursos turísticos de primer orden o que la actividad turística represente una parte importante de la base de la economía local. Se trata del tercer municipio de la provincia en lograrlo tras Peñíscola y Benicàssim. Escuchamos al alcalde Francisco Juan Mars.
Que la faena costa, como estaba bien, donen els fruits. Así en el nostre poble, avui es el reconeixement com a municipi turístic. També ja tenim, que és la fulla de ruta que també molt bé diria Francesc per a seguir, que és el pla estratègic de turisme 2021-2024 i com molt bé ha parlat el secretari autonòmic i hem dit que ens sentim molt orgullosos, no ho regala ningú, és l'haver-nos coincidit, haver valorat el nostre projecte dins dels plans de sostenibilitat turística. Ha estat un projecte potent i treballat que al final s'ha valorat i arribaran 3 milions d'euros de fons europeus. I per a destacar el treball que estem fent entre tots, que com ells han presentat de la mà i és un resultat de tots, aquests fons europeus en la província de Castelló només ne són dos i en tota la comunitat valenciana només en plans de sostenibilitat turística se n'han concedit 11. D'ahir la importància del treball que està fent el nostre poble en materia turística.
En otro orden de cosas, también hemos tenido presentación esta misma semana en la Diputación de Castellón con la diputada provincial de Turismo, Virginia Martí, que ha presentado el producto cicloturista a empresarios del sector y también a representantes municipales. Este Castellón Cycling es una iniciativa que se impulsa desde el Patronato Provincial y será una agrupación de empresas y ayuntamientos que trabajarán de forma coordinada con el objeto de ofrecer servicios de calidad adaptados a los clientes cicloturistas. Podrán formar parte de este club tiendas de alquiler de bicicletas y talleres, clubes ciclistas, agencias de viajes, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo y municipios que están trabajando o deseen hacerlo con este segmento de mercado. Así lo destacaba la diputada provincial de Turismo.
I al final el que vos dic al principi, això és un projecte que és de totes i de tots i que nosaltres volem que vos vagi molt bé, que vingui moltíssima gent, que se generen llocs de treball, que se guanyi diners i que puguem viure en la nostra província i gaudir també del nostre territori. Que al fin y al cabo es la nuestra misión como administración también.
Volvemos ahora a Alcalá de Chiverta Alcosebre, porque también se aprovechó este acto por la entrega del reconocimiento como municipio turístico para hacer entrega de los distintivos SICTE, de los del Sistema Integral de Calidad Turística, a un total de 19 empresas y servicios municipales, entre los que se encontraba, por ejemplo, la Policía Local, la Oficina de Turismo, incluso las playas de la localidad. También ayer se hizo entrega de estos mismos distintivos al sector turístico de Vinaròs, concretamente a 9 entidades que se estrenan con este distintivo, a las que se suman 8 que han renovado su certificado, con lo cual son 17 en total en Vinaròs. Ahí estaba también el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que también daba importancia durante este acto a las vivencias turísticas reales frente a las que se viven dentro de las nuevas tecnologías.
Sense actitud no anirem massa lluny en la vida i la vida ha volgut que en aquest moment traguem forces probablement d'on no tenim, no? Perquè no hi ha una estratègia mental massa clara per a resistir tant de temps el que ens està passant, no? La pandèmia ha sigut duríssima, s'ha ensenyat d'una manera molt cruel en el sector turístic, que és el sector de la mobilitat, dels viatges, de la interacció, de trobar-nos sí o sí, no? La realitat virtual, la realitat augmentada, el metaverso, tot això que estem parlant i que estem escoltant en aquests temps, estarà molt bé per a, inclús de l'àmbit turístic, per a promocionar, per al gran preàmbul, per a fer ganes, per a inspirar el viatge, però el viatge ha de ser físic, el viatge ha de ser trobar Vinaròs, el procés iniciàtic de descobrir pues les platges, la gastronomia, el carnaval, la llibertat.
Seguimos en el norte de la provincia y seguimos ahora en Peñíscola. porque siguen trabajando en ese plan de sostenibilidad turística que presentaron y que aprobaron desde la Secretaría de Estado de Turismo, y donde ya se ha presentado uno de los planes principales, una de las obras principales para este año 2022, como es la creación de un paseo peatonal en el vial litoral que discurre por la costa sur de la población y que conecta el centro con las urbanizaciones de la zona y el Parque Natural de la Serra d'Irta. Este proyecto que busca eso, pues conectar esta zona que de momento no tiene una opción segura para los peatones y que sería un atractivo más para la localidad, para la ciudad papal. Como decimos, este proyecto es uno de los prioritarios del plan, un plan que tiene 3 millones de financiación a partes iguales entre el Gobierno de España, Generalitat y el propio Ayuntamiento. Volvemos a hablar del secretario autonómico de Turismo, y es que ha presidido la Comisión sobre el Intrusismo en el Sector, que se celebra dentro del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas del INVATUR. Un Colomer que ha anunciado que en este 2022 se van a destinar 350.000 euros para hacer campañas contra el intrusismo y en defensa de la oferta arreglada. En el aeropuerto de Castellón también ha estado de trabajo estos últimos días, y es que concretamente del 23 al 25 del pasado mes estuvieron en la Feria de Conectividad Aérea Connect Route Development Forum, que tuvo lugar en la localidad finlandesa de Tampere, con el objetivo de promover el desarrollo del tráfico comercial. Blanca Marín estuvo allí, la directora general de Aerocas, teniendo diversos encuentros con representantes de aerolíneas, entre ellos algunos con conexiones programadas con Castellón, como son las de Budapest y Katowice. Se acordó con estos dos la realización de acciones promocionales dirigidas a fomentar la utilización de las rutas en ambos sentidos, de manera que se puedan consolidar. Vamos ahora hasta Benicàssim, que ya ha cerrado la temporada de acceso de los perros a las playas del municipio. Ha estado desde el 1 de noviembre, se cerró el pasado 1 de marzo, todo ello para empezar a preparar las playas ante el inicio de la temporada. Eso sí, ya se ha recordado desde el consistorio que se volverá a retomar esta experiencia el próximo 1 de noviembre. Y justamente Benicàssim, que el pasado viernes también era noticia en su pleno, por la aprobación de esa moción por parte del equipo de gobierno, mostrando el rechazo a la tasa turística. Así lo destacaba la alcaldesa Susana Marqués.
La imposición de una tasa turística no es una decisión responsable, y menos en estos momentos. Cuenta con un rechazo frontal del sector turístico y también de los ayuntamientos, sobre los que dejan recaer la responsabilidad de aplicarla. Difícilmente lo tendrá el Partido Socialista para aprobarla en el Consejo.
Otro municipio que se ha sumado también a este rechazo a la tasa turística ha sido el de Sant Jordi, con una moción también presentada por el Grupo Popular y que ha sido respaldada por todos los grupos políticos con representación en el consistorio. En Onda, las obras de restauración y musealización de la antigua prisión del siglo XVI avanzan tanto que ya se ha adjudicado el contrato para la ejecución del proyecto museográfico por un importe de 32.425 euros. Todo ello de cara a que este próximo verano ya esté en marcha este nuevo recurso turístico y cultural, esta nueva antigua prisión, que está ubicada en el enclave medieval de la Font de Dins y cuyo objetivo sea difundir y divulgar la historia de este singular edificio. Y cerramos con el repaso a la agenda. Empezamos en el Parque Natural de la Serra d'Irta, que este domingo tiene la tercera marcha senderista Día de la Mujer. Con motivo de este 8 de marzo, se invita a esta ruta, que se realiza en colaboración con los ayuntamientos de Santa Magdalena y de Alcalá de Xivert Alcossebre. Una mañana proponen desde el Parque Natural para disfrutar del paisaje de la naturaleza a lo largo del itinerario que discurre entre los dos castillos templarios que se encuentran dentro del Parque Natural, el de Xivert y el de Pulpís. El lugar de quedada es el pabellón polideportivo de Santa Magdalena de Pulpis a las 7 y media de la mañana para hacer un café, un desayuno, y salida a las 8 de la mañana. Seguimos en Alcalá de Xivert porque el domingo a las 12 tienen ruta guiada la ruta que tiene como título La herencia más poética. Se anuncia desde el propio consistorio que nos dejaremos llevar por la belleza que atesora la parte más antigua de este municipio mientras se leen relatos poéticos de todas las temáticas, cuentos, poemas e historias de escritores que nos llevarán a un escenario del que jamás habrás oído hablar. La salida será desde la oficina de turismo. En Sant Jordi, la Asociación Cultural Amics de l'Orgue han organizado para el domingo, de 11 y media a 1 de la tarde, una visita guiada para dar a conocer el interior y la fachada del órgano de la iglesia y así presentar su estado actual. Y cerramos con el comienzo de las rutas de senderismo familiar que organiza la Mancomunidad del Espadán Mijares. Las rutas arrancarán ambas a las 9 y, para las que es necesario eso sí, cita previa, parten la del sábado de Torrechiva y la del domingo de Aín. En ellas se va a reflexionar sobre la importancia de tener respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad.